9 i 38 minuts al llarg d'aquest matí els publicarem. En Jordi López ens ha fet una animació d'això del radi del quilòmetre perquè vostès puguin tinguin un exemple de com poder-ho fer des de casa seva, però ens interessava sobretot que els veïns de Sitges sabessin que sí, que poden arribar a la façana marítima més o menys amb tranquil·litat. O sigui que la canalla ja és a punt, els pares encara més, però hi ha persones que porten, va, diríem que treballant, no diríem que com si res no hagués passat, però des de l'estat d'alarma, entre els col·lectius que van esdevenir essencials, hi ha el dels gestors. Dani Ferrarons, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Suposo que això de tenir feina està molt bé, però no sé jo si he caigut sobre les gestories, vaja, un terrabastall.
Sí, 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 ha caigut un volum de feina molt gran i el problema ja no és el volum de feina, segurament, no? Que sempre està bé poder, si mirem el got mig ple, poder treballar en aquests moments, encara que sigui potser en excés, sinó el problema és com treballar i en quines circumstàncies i sobretot sobre quins temes s'està treballant, no? Uh-huh. Perquè realment els clients i el teixit empresarial, petites i mitjanes empreses, autònoms, doncs està tocat.
Anirem per parts. Comencem precisament per aquest aspecte. I no sé si des del punt de vista de l'experiència personal, en aquest cas d'en Dani en el negoci, el teletreball pot ser una aposta de futur o no, vista l'experiència d'aquest estat d'alarma.
Sí, el teletreball pot ser una aposta de futur, tot i que pot ser que tampoc aquí de seguida anem d'extrems a extrems, no? Fins ara res de teletreball, ara tot ha de ser teletreball, no? Segurament no és el cas, perquè clar, el teletreball s'ha de mirar com en gairebé tot cada cas concret, és a dir, les persones que tenen infants a càrrec, el teletreball se'ls fa molt difícil, no? Normalment, i ara hi ha hagut, per exemple, en altres casos, doncs persones que tenen els casos contraris, no? Persones que tenen gent gran a càrrec que puguin ser vulnerables o estiguin en situació de risc, el teletreball pot ser, en aquest cas, ha estat una molt bona solució, no? Jo crec que l'important, més que teletreball o no, l'important una mica és la flexibilitat, ja sigui amb o sense teletreball, que és el que agraeixen més els treballadors i empresaris.
Aquesta flexibilitat que, portada a l'extrem, vol dir que no hi ha hores de descans i que totes les hores del món poden ser de feina.
Bueno, però això, això segurament no depèn del teletreball. Per exemple, hi ha empreses que estan fent teletreball, que els seus treballadors poden tenir la casuística a casa seva de no tenir infants o tenir estances separades i poden fer a l'horari que feien abans igual. Igual que hi ha treballadors que sense teletreball en moltes empreses, doncs també feien uns horaris que no s'ajustaven a la realitat dels seus contractes. Mm-hmm. Per tant, el teletreball, el que marca els horaris és una miqueta l'estructura que tingui el treballador a casa i la disponibilitat de poder-se marcar un horari i uns criteris a complir com feia abans de la feina, que és el que a vegades potser costa una mica.
Uh-huh. Creus que moltes empreses acabaran apostant pel teletreball en alguns dels seus àmbits després del que estem passant?
Sí, pot passar, el que passa que ja dic, cada cas és un món, és a dir, hi ha empreses que, per exemple, el teletreball ja està molt implantat des de fa temps, sobretot en sectors informàtics o tecnològics, no? Però són perfils, va tot en funció del perfil de l'empresa, del perfil del treballador i de l'estructura. Hi ha empreses que potser el fet de compartir espai físic pot ser més productiu de cara a la feina, mm-hmm, de cara als treballadors. En canvi, n'hi pot haver altres que no, qui treballi més de forma més autònoma. Uh-huh. Hi ha molts autònoms que ja feien molt teletreball, no? Autònoms de sectors professionals, sense despatx, fa molts anys que venen fent teletreball. Ara, quan un s'integra en una estructura, doncs a nivell de practicitat és més fàcil que es puguin resoldre problemes, coordinar-se en un espai físic.
Uh-huh. I una darrera, abans no avancem. Ara que parlàvem, Dani, d'integrar-se en una estructura, en una empresa gran, continua encara molt establert aquell pensament de si tu no estàs treballant al despatx, no acabes de treballar del tot.
També pot ser, no? També és un tema que pot ser. Ara aquí ja entra la possibilitat de l'empresa de marcar uns objectius i de poder-los controlar. Val? Si una empresa té la capacitat de poder derivar la feina als seus treballadors, podent donar-li un sentit realista per una banda i també després que es pugui comprovar si realment s'ha executat, doncs no hi hauria d'haver aquest problema. Val? És a dir, la feina típica de tota la vida de l'amo a sobre dels treballadors i renyant-los, doncs aquesta feina, no? Doncs evidentment no entra en el teletreball. Tot això, gràcies a Déu, segurament ha anat evolucionant en part o en gran part dels casos. Llavors, treballar per objectius, per projectes, doncs aquí el treballador pot, uh-huh. pot treballar el mateix a casa que a la feina. Uh-huh. Amb les limitacions, jo veig més limitacions al tema de l'estar envoltat amb l'estructura o no. Que les grans empreses, tot això ja ho solucionen, com que les grans empreses tenen centres diferents, doncs ja fa molt de temps que utilitzen els mitjans de les connexions.
Sí, sí, sí.
Tan de moda, ells ja ho fan des de fa molt de temps per evitar transports encara més costosos, no?, com són els avions. Uh-huh. Però hi ha un cert punt, sobretot en les petites i mitjanes empreses, que l'ambient de treball i l'estructura de treball en un centre pot donar un plus de productivitat, uh-huh. on s'hagin d'interrelacionar els treballadors.
Vinga, avancem. Totes les administracions, començant per Hisenda i acabant per la Generalitat, ofereixen la possibilitat de fer qualsevol tràmit d'una forma telemàtica o, malgrat fins i tot l'estat d'alarma, qui hagi de pagar un IVA, qui hagi de fer alguna tramitació específica, haurà acabat d'anar a algun lloc o altre perquè telemàticament no es podrà fer tot, o sí?
Telemàticament es pot fer una part molt, molt important de les tramitacions, ja abans de l'estat d'alarma.
Uh-huh.
Sobretot si parlem en clau Hisenda, l'agència estatal, no?
Sí,
l'agència
sí,
espanyola,
sí.
És una hisenda molt potent, molt pionera, a nivell europeu fins i tot, i que funciona realment bastant bé, val? A nivell de tecnologia i a nivell de tramitació electrònica. Val? Llavors aquí ja es podia fer gairebé tot per Hisenda. Es podia fer, després una altra cosa és que els ciutadans ho sàpiguen fer.
Mm-hmm.
Val? Però la possibilitat hi era.
Tampoc no sé si l'agència tributària ho posa molt fàcil o no, en algunes coses.
Bueno, A veure, no ho posa fàcil o no ho posa gens fàcil, perquè tot això va vinculat al país, no? Quan hi ha un país que hi ha un percentatge important d'economia submergida, doncs més control hi ha. No? Llavors, quan més control hi ha i la gent hi ha molt control, doncs menys fàcils són de fer les coses. Aquest seria una miqueta el resum.
Queda clar.
En països nòrdics, per exemple, és més senzill, però és més senzill perquè es pressuposa que el ciutadà declara de mutu propi millor, llavors no cal fer tant de control.
D'acord.
Aquí a Espanya cada vegada és...
D'acord, o sigui que en el país de la picaresca la tramitació a través de l'agència tributària està sotmesa a tot un seguit de processos que garanteixin que tu ets tu, que els ingressos són aquells, que no sé què, tal, tal, tal. D'acord.
Correcte.
En el cas de la Generalitat, tota la resta d'administracions?
En el cas de la Generalitat i la resta d'administracions, podríem dir que són administracions que no són tan potents com la d'Hisenda i que van una mica a remolc. Llavors, sí que és veritat que en els darrers anys la Generalitat, sobretot amb l'Agència Tributària Catalana, i quan l'ha intentat muntar per tenir una agència tributària per un estat propi, no? Doncs aquí realment també ha progressat molt i a nivell de tecnologia també ha millorat molt l'Agència Tributària Catalana. Les agències, les administracions menors, com poden ser ajuntaments, doncs aquests són els que queden una miqueta més endarrerits, però segueixen normalment l'estela de l'Agència Tributària Espanyola, que és d'anar implantant la tecnologia de forma massiva.
D'acord. Suposo que potser aquest estat d'alarma haurà conscienciat a més d'un que pot ser una bona cosa tenir un DNI electrònic i un certificat digital, no?
Sí, de fet, amb un DNI electrònic o certificat digital, els professionals normalment treballem bastant amb certificats digitals. El DNI electrònic és un tema que no s'ha extès gaire, val? De fet, nosaltres ja fa molts anys al despatx vam implantar la màquina del DNI electrònic i els i vam trobar que tothom venia amb DNI electrònic i ningú se sabia el PIN, no? I la vam acabar per treure. Llavors, el certificat digital, sobretot a nivells professionals, s'ha estandarditzat molt i el fem servir molt. Llavors, el problema de poder seguir treballant en estat d'alarma doncs no s'ha tingut per aquest tipus de ciutadans.
I ara anem al moll de l'os. Quan arribi la tardor, així en general, què creus que passarà, Dani?
Quan arribi la tardor, o potser abans, depenent del confinament i la desescalada, doncs pot haver-hi problemes seriosos, segurament. Pot ser en aquesta tardor, pot ser a l'any vinent, perquè això es anirà veient a mesura que vagin succeint els fets relacionats amb la pandèmia i que llavors tinguin una correlació en dades econòmiques. El que està clar és que ara s'han fet algunes mesures que són per parar el cop ara mateix. No? Per una banda són els ERTOs, els expedients de regulació temporal, i per una altra banda el finançament. Clar, aquests ERTOs i aquest finançament van vinculat a que l'activitat econòmica es recuperi, i es recuperi relativament ràpid. Pot passar que quan arribi la tardor, o potser una mica abans, si es perd tota la temporada d'estiu,
sí,
doncs que hi hagi que comenci a haver-hi un desastre econòmic, com a la crisi de l'any 2008-2012, però amb la diferència que aquella només va afectar a la construcció i a la promoció immobiliària i al sector financer, de retruc, i aquesta pot afectar tots els sectors. No? O sigui, pot haver-hi el que fa una mica de por és que comencin a haver-hi concursos de creditors, i aquests concursos de creditors, ja més enllà de les empreses afectades pròpiament pel concurs, el concurs de creditors és l'equivalent a la fallida,
abans,
doncs que faci l'efecte cadena, que empreses que en teoria estan sanes, doncs a causa del concurs de terceres empreses
se'n vagin,
passin a no estar-ho. És el que va passar sobretot l'any 2008 al 12.
Això és una sensació que té en Dani, o això és una sensació que des del punt de vista dels gestors, dels professionals que treballeu en aquest àmbit, cada vegada s'està consolidant més a partir del panorama que veieu?
Sí, és una sensació que jo ja he tingut des de l'inici,
sí,
quan es van aprovar els ERTOs, i una de les mesures dels ERTOs, que els ERTOs és una de les poques mesures que ha estat mínimament bé, val? Que ha fet el govern, però aquests ERTOs tenen una lletra petita que la gent no se l'ha mirat gaire, perquè la gent ha agafat els ERTOs per viure el dia a dia i per sortir del pas,
sí,
no? Que és que els ERTOs s'ha de mantenir l'ocupació durant 6 mesos. Val? Clar, en el sector turístic, per exemple...
Com ho podem, disculpa, mare, explicat sí. d'una forma encara més entenedora? A veure.
Entenedora, doncs que si hi ha un restaurant
sí.
a Sitges que té 10 treballadors
sí.
i ha fet un ERTO en el març, mm. no? i els 10 treballadors han anat a l'atur,
sí.
mal? Quan acabi l'estat d'alarma, que acabarà, doncs posem, l'1 de juliol pels
sí.
restaurants,
mm-hmm.
doncs vol dir que aquests restaurants hauran de mantenir tota aquesta plantilla que tenien per Setmana Santa
d'acord.
fins a l'1 de gener de l'any que ve. Val?
D'acord.
I si no hauran de tornar totes les ajudes de l'ERTO. Clar, aquest restaurant de 10 treballadors per Setmana Santa, doncs el dia 1 d'octubre possiblement 10 treballadors els tingui allà mirant el sostre. No? Què passarà aquell 1 d'octubre, 1 de novembre, 1 de desembre? Tot això. I això ho podem extrapolar a moltes altres activitats, n'hi haurà altres que potser no ho notaran, això, uh-huh. però n'hi haurà que sí.
És a dir, que d'alguna manera tots aquests uh-huh. ERTOs tramitats durant l'estat d'alarma o a partir del 14 de març, allò que van fer moltes empreses i sobretot molts restaurants, moltes petites empreses en l'àmbit turístic, obliguen els empresaris a mantenir aquests treballadors fins l'any que ve. Fins a finals d'any.
Sí, fins que s'acabi l'estat d'alarma i reincorporin els treballadors. Val? A partir d'aquí 6 mesos, per això dic més o menys...
A partir d'aquí 6 mesos.
Sí.
D'acord,
sí.
O sigui que quan s'acabi l'estat d'alarma, allò que deia, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. D'acord, entesos.
Sí.
Si l'estat d'alarma s'acabés més tard, seria fins al gener de l'any que ve.
Exacte.
D'acord.
Sí. Llavors,
o sigui que aquells treballadors que es contractaven, òbviament, per la temporada d'estiu, acabaran convertint-se en uns treballadors que es contractaran, gairebé diríem, per la temporada d'hivern, que és quan no hi ha...
Correcte. Això és una de les casuístiques que poden tenir les empreses. Una altra és simplement que treballadors que ja tinguessin les empreses, doncs que ara les empreses tinguin una estructura sobredimensionada per l'escenari que
vindrà. Uh-huh.
No? Amb la crisi econòmica. Llavors, aquí, aquest moment, doncs, quan arribi el moment que les empreses diguin jo tinc X treballadors, però tinc una empresa que necessitaria el 80%. Si no puc reduir aquesta part de la plantilla per mantenir l'altra,
uh-huh.
doncs m'aniré al concurs de creadors. No podem mantenir ni uns ni els altres, no? I això és el que estem ja, l'escalada de concursos, doncs passa l'estiu. Perquè la norma diu que ara no es poden presentar concursos.
Entesos.
La norma d'estat d'alarma
Entesos.
Ha limitat a no poder preparar concursos. Llavors ja s'està aquí quan s'acabi això, quant de temps durarà pels concursos. Aquest és un dels factors. Que s'han pres mesures, que una miqueta són...
Esclar, no? És una pregunta molt òbvia. Que gairebé diríem que és retòrica. Com pot viure un restaurant amb les restriccions que s'imposaran, perquè més enllà de l'estat d'alarma tothom té claríssim que els establiments d'hostaleria viuran en unes restriccions evidentíssimes des del punt de vista de persones que hi podran anar, la distància de seguretat, totes aquestes coses. Com pots viure si, a més d'haver superat la temporada d'estiu i tenir menys clients dels que tindries, per postres tindràs unes restriccions d'aforament que encara t'emportaran menys i hauràs de continuar mantenint el mateix nombre de personal que havies contractat per Setmana Santa. Vaja, no cal ser massa intel·ligent per veure que no poden sortir els números aquí.
Clar, i encara li podem afegir una altra causa, que és i que hauré de pagar les despeses que he tingut durant aquests 2-3 mesos d'aturada, que les he finançat. Va? Les he finançat. Va. Llavors, això serà complicat. Serà complicat.
I, ja i suposo, Dani, que Hisenda no perdona, tampoc, no?
Hisenda, de moment, no perdona, només ajorna.
Ajorna.
Sí.
Sí, és a dir, que la patacada ve més tard.
Sí.
Llegia ahir, i abans de les altres consideracions que ens vols fer, els fiscalistes adverteixen que està afectat per un ERTO suposa tenir dos pagadors a la declaració de la renda.
Sí.
perquè s'entén que el CEPE es considera un pagador més a efectes impositius. És així, això?
Sí, correcte.
Correcte. O sigui que per postes a la declaració de la renda de l'any que ve, els que hagin patit un ERTO hauran de consignar que hi ha diners de la seva empresa, hi ha diners d'una altra empresa, bé, d'una altra empresa, d'un organisme que és el CEPE.
Que és considerat una altra empresa. Sí. Efectes pràctics no vol dir, o sigui, qui hagi estat afectat per un ERTO i tingui dos pagadors,
sí,
no tindrà cap perjudici respecte al que només hagi tingut un pagador.
D'acord.
És a dir, qui guanya 10 de dos pagadors o qui guanya 10 d'un pagador paga el mateix a la renda. Val?
Uh-huh.
Llavors, un cop vist això, l'únic que s'ha de tenir en compte és a nivell pràctic. Val? Com que a la renda hem tingut aquests límits de qui guanya menys de 22.000 euros per un pagador, no cal que faci la renda, val? Quan són dos pagadors aquest límit baixa 14.000. Llavors, els treballadors afectats per un ERTO, que pot ser que estiguessin anys sense fer la renda perquè tenien ingressos de menys de 22.000,
exacte,
l'any que ve l'hagin de fer perquè tinguin ingressos de més de 14.000 amb dos pagadors. I han de tenir en compte que potser és una renda que els hi pot sortir a pagar perquè el CEPE, l'antic INEM, no?
Sí.
L'atur, doncs no aplica retenció a la seva, als seus pagaments.
D'acord. No aplica cap mena de retenció.
En principi no, perquè com que només és un ERTO que és temporal i és només per un, dos, tres mesos, aquell import, si es cobrés aquell import, no es pagaria res a la renda, llavors no s'aplica retenció. Abans el CEPE et feien allà, ara per demanar la prestació, en els ERTOs, com que estan parlant de quasi 3 milions de persones, ho ha delegat en un sector professional, no? El dels assessors, que ho han hagut de tramitar, no? Per estalviar-se aquests 3 milions de persones allà. Els treballadors el que han de tenir en compte és si he tingut ERTO, doncs si el CEPE no m'ha retingut res, pot ser que l'any que ve la renda em toqui pagar alguna cosa, doncs el que haig de fer és guardar una mica d'aquests pagaments que he tingut ara.
Sí, però ara suposo que també hi convindràs amb nosaltres. Què vols que guardi si no en tinc ni per? El pensament que poden tenir molts, eh?
Sí, sí, sí.
Està clar,
sí, sí.
Tu reps uns diners sense cap mena de retenció, és obvi que la lògica diria, mira, n'aguardo perquè si haig de pagar la renda, però si no em puc ni guardar, perquè si no tinc ni ingressos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, això és així. Això és així. A més, hi ha molts treballadors que, doncs primer, aliment ja paga menys del que cobrava de l'empresa. I llavors hi ha molts treballadors que ara mateix estan en una situació molt complicada. Una, perquè en teoria cobren menys del que cobrava de l'empresa, però dues, perquè no han cobrat, perquè l'INEM no ha pogut absorbir
tota aquesta quantitat de demanda.
Sí, i llavors hi ha una part molt, molt elevada de treballadors que la segona quinzena de març encara no l'han cobrat. És a dir, la segona alerta va començar l'estat d'alarma el 14 de març, que era el 15, depèn de l'empresa, però més o menys el 15, el 31 de març, aquests treballadors encara no han cobrat aquesta part de la seva prestació.
No sé si ara comencem a entendre per què més d'un i més d'una diu és que com la gent no pugui anar a treballar més aviat ràpid, aquí quedarà.
Sí, jo sé. Sí, està clar. Està clar que hi ha un problema de salut per una banda, molt important, molt greu.
Gravíssim.
Per una altra banda hi ha el problema econòmic per als propis treballadors i les pròpies empreses, però sobretot veig jo també que és el que no s'està parlant de portes en fora, però que és el problema econòmic de l'Estat, perquè l'Estat, que ja no era un Estat que no anava sobrat, doncs posa't a fer números, les prestacions de 3 milions de persones, els pagaments dels autònoms, el que es deixa de recaptar, perquè si no es treballa no hi ha un IVA, no hi ha uns guanys en rendes, en societats, doncs, no sé, com acabarà possiblement, per això, des del punt de vista econòmic quan es veuen els ministres, no? Si veus els ministres,
sí, sí.
Tant el d'Economia com el d'Hisenda, sempre fan unes declaracions que si les llegeixes entre línies sempre són bastant més prudents pel que fa a la salut i pel que fa a la reincorporació de l'activitat, no? Que quan ho fan els ministres de salut, per
sí,
exemple.
Sí, sí, està clar.
Suposo que els d'Economia, doncs clar, fan números i diuen és que aquí això, a la que duri una miqueta més, o Europa en rescata,
o això se'n va.
Aquí, no? Mm-hmm.
Això és el que vindrà aviat, a la tardor, finals d'estiu, més o menys.
Sí, jo crec que sí. I el concurs, l'escalada de concursos, esperem a veure si fa molta sang o no. En l'any 2008 al 12, en un sector concret, se'l va carregar amb un tant percent altíssim, no? Què passarà aquí, que afecta tots els sectors?
Mm. I si et preguntés directament per Sitges?
Per Sitges, jo penso que tot vindrà una miqueta en funció de en quin percentatge es pugui salvar la temporada d'estiu. No? La desescalada aquesta com serà? Si espera el juliol sencer, si espera el juliol en part, si a l'agost es perd en part o no.
Mm-hmm.
Si això succeeix...
En el pitjor dels casos... que és, diguem-ne, una hipòtesi plausible, perquè més d'un, l'altre dia, si no recordo, fa dos dies, també ja s'assenyalava que el sector turístic veu perduda la temporada d'estiu, per tant, no direm res que cridi l'alarmisme, ens fem l'efecte que no podem salvar juliol ni agost. Per tant, diguem-ne que tot el que pugui ser avançar en això serà més positiu. Però si ens féssim l'efecte que no podem salvar ni juliol ni l'agost?
Si no podem salvar juliol... Clar, el de salvar... On posem la línia de salvar? No?
Mm.
Clar, si tota la restauració i hotels han d'estar tancats fins al 31 d'agost, doncs això serà un drama absolut. Jo crec que això no passarà, d'altres coses pel que dèiem, no? Perquè és el cas de Sitges, però també ho hem d'extrapolar a tot el país.
Sí, i tant.
Absolut a tot el país.
Sí, sí, tot Espanya, un país que viu del turisme, doncs evidentment.
Inimaginable. Per això jo penso que ja no per uns temes sanitaris, sinó per un tema econòmic, faran una desescalada doncs a curt termini perquè puguin començar a entrar ingressos. Val? És a dir, en un restaurant el deixaran obrir, no sé si serà el 15 de juny, o l'1 de juny o l'1 de juliol, no? Però el deixaran obrir amb unes mesures, amb unes distàncies, llavors tampoc es perdrà del tot, no? Sinó que hi haurà unes conseqüències perquè no es treballa com l'any anterior, s'haurà de redimensionar. Tenim la part positiva que venim d'uns anys molt bons a nivell turístic.
Mm. És a dir, cert.
Venim d'uns anys que pels problemes als estats islàmics i d'Àfrica, doncs aquí doncs hi han hagut uns anys que cada any s'anava superant l'ocupació.
Sí, sí. Venim d'anys de multituds, venim.
Exacte, llavors venim uns anys amb una mica de coixí, val? I això pot permetre que no sigui tan greu si ho combina amb unes mesures que no es perdi del tot, que jo crec que per un tema ja no sanitari, sinó econòmic, bueno, el que deia el Trump, no?
Diu, sí.
En un inici el Trump, que és el que parla molt clar, deies que si ho tanquem tot hi haurà més suïcidis que morts per coronavirus, no? Doncs, amb aquesta analogia del Trump, que és una mica, bueno, que és poc políticament correcta, no? Però a Espanya segurament prendran unes decisions perquè això no passi.
I afegim alguna...
també,
sí, sí,
perdona,
digues.
Qui patirà també, de tot sempre hem de buscar la part positiva, no? Qui ja està patint i patirà molt, o sigui, aquí jo penso, això és una opinió personal,
sí.
La cultura de l'esforç està per al món que s'ha perdut, respecte als nostres avantpassats, el que s'ha perdut de forma molt clara és la cultura de l'estalvi. És a dir, aquí ara mateix la cultura de l'estalvi no hi era.
Ara t'hauria de fer un apunt també per això, perquè molts diran, bé, què vols que estalviem?
Bueno, Sí,
entén-me, exagerant-ho, però tampoc vivim en una època en què, entre el preu dels lloguers, o qui sigui autònom, el preu d'un local, el preu dels serveis, vaja, diguem-ne que queda poc racó per poder estalviar, si és que queda, que segur que en queda algun, oi? Però per molt racó que puguis fer, tampoc crec que el racó que hagi fet més d'un el pugui ajudar a salvar massa d'una situació, entre altres coses, perquè els nostres pares i els nostres avis segurament també contemplaven o contemplaven la vida dins d'un mercat laboral que molt probablement era bastant més estable que el que és ara, en què no hi havia tampoc tanta moviment, en què la vida també regia amb unes expectatives i un dia a dia que anava d'una altra manera, no? Però, esclar, d'estalvi no n'hi ha ara.
Bueno, sí, no n'hi ha. N'hi ha una part conjuntural que fa que sigui més difícil d'haver-ne, però també n'hi ha una part que és personal. L'altre dia, per exemple, parlava amb un empresari d'hostaleria i em deia, clar, és que ja tinc un treballador que no em para de demanar ja des del dia 15 un avançament perquè no tenia un duro.
Ja.
Diu, però l'any passat és que se'n va anar un mes i mig, ja no me'n recordo si era Austràlia o on era o què, no?
Sí.
O a la crisi del 2008 al 12, no? Que patien molt, però el manobre de 22 anys portava un BMW.
Sí, llavors, que va ser una imatge que va marcar també aquella crisi, està clar.
Sí, hi ha extrems i extrems, i segurament hi ha gent que li pot ser impossible a l'estalvi, però possiblement n'hi ha molta més que no li ha estat impossible, perquè hem entrat en una voràgine del dia a dia, del consumisme i de voler arribar a uns punts que potser no tampoc era necessari, perquè sempre dic que aquesta crisi afecta a tothom, però una crisi personal pot afectar qualsevol persona, no? Això d'aquesta idea de trobar normal viure el dia a dia o endeutat per petits consums superflus, no sé.
Mm-hmm. Tot i que aquí entraríem també en un altre àmbit, ara estem acabant ja, per aquells que diuen no, és que com algú no gasti quan s'acabi aquest període de confinament, tampoc en farem res, perquè òbviament hi haurà d'haver gent que gasti perquè la màquina es pugui tornar a moure o si no, tampoc en farem res. Si la gent no pot anar a comprar o la gent no pot consumir, estarem en el mateix, no? Hi haurà d'haver gent que amb possibilitat, i és obvi que hi haurà gent amb possibilitat de consumir, però entenem que depèn del que duri tot això, hi haurà moltes persones que no tindran, per descomptat, aquesta possibilitat de consumir. I, per tant, la màquina també es veurà condicionada a que bona part de la societat haurà perdut alguns dels recursos que ara li permetien, diguem-ne, moure una economia col·lectiva, no?
Sí, això és correcte. També és veritat que hi haurà una economia latent de gent que voldrà consumir, perquè la gent que tenia uns hàbits tampoc els canviarà al 100%
d'un dia per
l'altre. I a lo millor d'aquí un any, jo sempre ho dic, ara estem molt afectats en aquesta crisi, però d'aquí un any, quan sigui Setmana Santa, surti el sol i l'economia, esperem si Déu vol, vagi bé, no? perquè no hagi hagut el catacruc, doncs potser no ens en recordarem, o ens en recordarem poc, o hi haurà gent que se'n recordarà molt poc d'aquesta crisi. Mm-hmm. No? I això es anirà veient també segurament amb el... influirà també molt el tema psicològic.
Aha. Una darrera qüestió, que en el fons lliga amb tot el que ens has comentat fins ara. Creus que moltes empreses hauran de tancar?
Depèn com establim el moltes, no?
Sí.
Però que n'hi haurà empreses que hauran de tancar, sí. Sí.
No cal que siguin grans, eh?
No cal que siguin grans. Passarà a tots els nivells. I és més, i de petites en tancaran moltes.
Aquí també, eh?
Sí. Aquí també.
Bé, doncs, tot.
Entre altres coses, aquí per dos motius. Quan, aquí Sitges, un, per l'hostaleria, si es perd la temporada en una mesura important. I dos, pel comerç al menor, pel comerç, que el comerç de per si ja venia tocat pel canvi d'hàbits tecnològic, llavors aquesta parada farà bastanta mal.
Queda clar. Dani Ferrerons, gràcies.
Molt bé.
Fins la propera, i espero que en un millor context, està clar. Eh?
Segur que sí. Jo no sé si tot anirà bé, però tot anirà millor. Segur.
Això és el que cal esperar. Dani, gràcies de nou.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia.